L'informatiu de Mutre. El recull diari de l'actualitat a les Terres de l'Ebre. 4 comarques, 52 pobles. L'informatiu de Mutre. Edita i presenta Tere Giné.
Bon dia, dilluns 19 d'octubre. Després del cap de setmana comencem amb la nostra tasca habitual informativament parlant. Estan escoltant les emissores municipals de les Terres de l'Ebre en connexió cada dia per acostar-los i l'actualitat de les nostres terres. Una actualitat marcada per la notícia del tancament de la multinacional Lear de Roquetes, que avui s'acabarà confirmant o no, després que a hores d'ara estiguin reunits membres de la direcció i del comitè d'empresa. Passem a desenvolupar aquests i d'altres temes a continuació. El divendres el setmanari L'Ebre publicava la notícia en què s'explicaven els rumors de que la multinacional Lear de Roquetes podria tancar les seves portes. Tot i que no hi ha cap confirmació oficial, els rumors sobre la possibilitat de que aquesta multinacional hagi decidit tancar la planta que té a Roquetes segueixen creixent. Avui dilluns hi ha convocada una reunió entre la direcció i el comitè d'empresa on s'espera que es doni a conèixer algun posicionament oficial, tot i que fins a finals d'any hi ha vigent un expedient de suspensió temporal de contractes. Amb tot, la preocupació al territori creix quan algunes veus donen per fet aquest tancament. Els alcaldes de Tortosa i de Roquetes ja han demanat una reunió urgent amb la consellera de Treball mentre asseguren que no estan disposats a acceptar el tancament d'aquesta planta. L'alcalde de Tortosa, Ferran Bel, es mostrava sorprès, desagradablement indignat amb les informacions que mitjans de comunicació publicaven donant per fet el tancament de la planta Lear de Roquetes. Bel manifestava que si és veritat que el govern ho sabia, com es diu, no pot ser que ni l'alcalde de Roquetes ni el de Tortosa ho conegueren. L'escoltem.
Si és veritat que el govern ho sabia de fa dies, no és normal que ni l'alcalde de Tortosa, ni l'alcalde de Roquetes, ni cap alcalde ho sàpiga, per tant, s'agafa malament. Segona, no ho acceptem, és a dir, jo d'entrada com a alcalde de Tortosa no ho puc acceptar. Si s'han fet tots els esforços per salvar a Martorell la SEAT i per salvar la Nissan a l'àrea metropolitana, exigim que es facin tots els esforços i més per part de tothom per salvar també la Lear, i en tot cas una mica sorprès desagradablement. No érem estes les notícies que se'ns havien fet arribar durant els últims mesos. Jo avui he demanat, conjuntament amb l'alcalde de Roquetes, hem demanat una reunió urgent en la consellera Serna, perquè no se'ns ha fet saber res al respecte.
Bel assegurava que no acceptaran el tancament i que reclamen al govern que si s'han fet els esforços que s'han fet a Martorell i a Nissan a Barcelona, s'ha de fer el mateix per Lear a Roquetes, on hi treballen més de 500 persones.
No, les coses no són tan senzilles. Una empresa que ha rebut ajuts, que es va comprometre quan se va tancar fa 10 anys, no fa encara no fa 10 anys, sinó 7 o 8 anys, a Cervera, una planta, en la continuïtat com a mínim 10 anys a Roquetes, aquí a les Terres de l'Ebre, no pot anar-se'n, i no és una qüestió de l'empresa. Si l'empresa ho fa és perquè el govern l'ha autoritzat. Jo ara no em vull pronunciar, perquè no se'ns han donat cap explicació. Quan tinguéssim la informació ens pronunciarem, però en tot cas no és això de tan senzill com vinc un dia, tanco portes i me'n vaig. No estem a una república bananera.
També valorava el possible tancament de Lear el director dels Serveis Territorials d'Universitat, Innovació i Empresa a les Terres de l'Ebre, Josep Felip Monclús, que explicava que des del seu departament fa temps que es treballa en la possibilitat que Lear tanqui i es busquen alternatives al territori. Monclús explicava que s'està estudiant la possibilitat d'aprofitar la infraestructura i l'equipament de Lear de Roquetes per d'altres empreses que es puguin aportar a través de l'Agència Catalana d'Inversions. L'escoltem.
Està treballant el Departament d'Innovació, Universitat i Empresa per ajudar al territori. Bé, a través de l'Agència Catalana d'Inversions s'està treballant per portar empreses del territori i s'està contemplant des de ja fa temps aquesta possibilitat de que això que avui ens diuen els mitjans, i s'està contemplant la possibilitat de utilitzar aquestes estructures, aquests equipaments, si en algun moment s'acaba confirmant que es queden buits, per tal de que es pugui portar a través de l'Agència Catalana d'Inversions, com un dia es diu Invest Catalonia, a traure inversions a aquell territori. Me consta que el secretari d'Indústria fa temps que està treballant en això, dirigint aquestes accions, i crec que intentarà reunir-se, o suposo que es reunirà en l'empresa, els directius de l'empresa Lear Corporation, per veure quina decisió pensem prendre i cap a on caminar en el sentit que us he dit abans.
Per la seva part, els tres sindicats amb representació al comitè d'empresa de Lear, a Roquetes, UGT, Comissions Obreres i USOC, asseguraven que no havien rebut cap posicionament oficial de l'empresa i que tenien una reunió avui dilluns on esperaven treure l'entrellat de tota aquesta rumorologia. Amb tot això, els representants sindicals estan extremadament preocupats pel futur incert de la planta de Roquetes perquè veuen que estan a dos mesos d'acabar l'ero temporal i no hi ha cap moviment ni intent perquè les coses canvien. Els sindicats a més recordaven l'impacte que tindrà a un territori com les Terres de l'Ebre el fet de que tanqui una empresa amb més de 500 famílies afectades. Lear Corporation, multinacional americana, es dedica a fabricar cablejat per l'automoció i compta amb dues plantes a Catalunya, la de Roquetes i la de Valls. Avui es compleixen 20 anys de l'accident nuclear a Vandellòs-1, la commemoració del 20è aniversari d'un incident que mai hauria d'haver tingut lloc. Amb les mesures adequades i d'obligat compliment, ens serveix per reflexionar sobre l'amenaça mediambiental que encara avui suposa la manca de cultura de seguretat al nostre territori en favor dels interessos econòmics de les empreses nuclears. Araceli Domínguez és qui ens fa aquesta reflexió des de la Cala Ràdio.
Avui es compleixen 20 anys de l'incendi de les turbines de Vandellòs 1, que va afectar el sistema de refrigeració. Tot va quedar en un ensurt, però va anar de poc. De fet, l'incident va ser catalogat com el succés més greu ocorregut a una central nuclear de l'estat espanyol. Aquella nit, Vandellòs podia haver esdevingut un altre Txernòbil. Però les poblacions dels voltants, com ara l'Ametlla de Mar, es van assabentar pels mitjans de comunicació del que havia passat davant el silenci dels anomenats municipis nuclears i quan en teoria el perill ja havia passat. Aquesta manca de transparència en una qüestió en les que els podia venir la vida i que de retruc perjudicava la imatge de la vila a nivell internacional va provocar una gran indignació en els veïns de la vila, que van sortir al carrer per reclamar el tancament de Vandellòs 1. L'alcalde, Pere Margalef, va encapçalar aquesta lluita amb no poques pressions polítiques i econòmiques. Margalef recorda haver viscut aquells dies com un drama terrible. Malgrat tot, comptava amb una força inestimable.
Però jo tenia la força del poble. Quan un alcalde té la força del poble, hòstia, ei, va a Roma. Mm. I això em va passar a mi, perquè jo us ho vaig dir, aunque jo digui que no, el poble me respon. El poble diu que sí, i jo he d'escoltar el poble, xec. És un 95%, per no dir-lo 100% del poble, no? Que està alarmat i venen i venien a mi, Pere, com ha estat?
El punt àlgid de les protestes es va produir amb la paralització del poble durant les 24 hores de dilluns, 30 d'octubre. Tot estava tancat, les barques no van sortir a la mar, els balcons penjaven llençols blancs amb crespons negres, hi havia pancartes a façanes i balcons, i es va fer una cacerolada i una manifestació que va plegar a 4.500 persones. També es va fer un homenatge a les tres dones detingudes al 1974, Mercè Llorenç, Agustina Beltall i Cinta Benaiges, per protestar contra la instal·lació d'una nuclear a l'Estany. I dissabte, dia 4 de novembre, unes 18.000 persones provinents de diferents poblacions dels voltants de la nuclear van anar fins a les mateixes portes de la central per fer palesa la seva indignació. Eloi Nolla formava part en l'època del Comitè Antinuclear de la Cala i avui és membre d'Ecologistes en Acció, que commemora aquest 20è aniversari amb una exposició retrospectiva que podem veure a la Cala aquest dimecres. Per a Nolla, l'accident de Vandellòs mai hauria passat si s'haguessin resolt les carències existents que la central estava obligada a solucionar, com ja l'exigia el Consell de Seguretat Nuclear des de l'any 1986, quan es produeix l'accident de Txernòbil.
L'accident que s'hagués pogut evitar perfectament aplicant tota una sèrie de mesures que des del 1986 amb l'accident de Txernòbil s'havien aprovat per part del Consell de Seguretat Nuclear i que era d'obligat compliment, que l'empresa Ifrensa no va complir i que llavors, degut a la manca de compliment, hi va haver aquest accident. era bastant previsible.
Xavier Llambric Bono, regidor de Governació de la Cala, és bomber i aquella nit estava de guàrdia. Recorda en detall el que anomena la nit més llarga de la seva vida.
Era la pressió psicològica de tindre la imatge de Txernòbil tan recent i clar, doncs era feia que aquest sinistre fos totalment diferent a la resta, perquè si fracassàvem, doncs amb un qualsevol altre sinistre, doncs la indústria que estem intentant salvar s'ensorra i aquí no passa res. Amb aquest cas era molt diferent. Si les nostres tasques d'extinció, o en aquest cas d'esgotament d'aigua, fracassaven, doncs no només la indústria se n'hagués anat a Norris, sinó possiblement gran part del territori de Catalunya i el meu poble, que és potser el que està més a prop de Vandellosu.
Bono es va sorprendre que l'endemà, amb el canvi de torn i quan el perill immediat havia passat, la vila feia vida normal i no pas com pensava ell que s'hauria evacuat. El 30 de maig de 1990, el ministre d'Indústria i Energia, Claudio Aranzadi, va anunciar el tancament de la central nuclear Vandellosu després de 7 mesos d'estar paralitzada. El motiu oficial del seu tancament és que la companyia que la gestiona, Ifremsa, no pot assumir el cost de la construcció d'una nova central i tampoc és viable la seva reparació. En el rerefons, tothom està d'acord en que l'aixecament popular contra aquesta estructura obsoleta i perillosa va tenir molt a veure en el seu comiat definitiu.
Gràcies, Araceli, per aquest reportatge recordant-nos aquesta data. I ara parlem d'un altre projecte preocupant per al territori, especialment per als veïns d'Alcanar, el projecte Castor, ja que la Comissió de Peticions del Parlament Europeu sol·licita que s'investigui aquest projecte. La Plataforma Ciutadana en Defensa de les Terres del Sénia va iniciar fa uns mesos la seva lluita contra el projecte Castor d'emmagatzematge de gas natural. Davant el silenci de les administracions, va decidir presentar formalment una denúncia contra el projecte a la Comissió de Peticions del Parlament Europeu. Aquesta acaba de comunicar a la plataforma que ha analitzat la queixa i que s'ha admès a tràmit. Domènec Ramal, des d'Alcanar Ràdio, continua amb aquesta crònica.
Així les coses, la Comissió de Peticions ha decidit de sol·licitar a la Comissió Europea que iniciï una investigació preliminar sobre els diferents aspectes del problema que afecten en aquest projecte Castor. Segons expliquen fonts de la Plataforma Ciutadana en Defensa de les Terres del Sénia, aquesta resposta vol dir que no tot és tan transparent com assegura l'Ajuntament de Vinaròs, ni tot s'ha fet tan ben fet com afirma l'empresa promotora, pagant viatges a Bermeo per lloar les excel·lències d'un projecte que no té absolutament res a veure amb aquest. De la mateixa manera, la plataforma creu també que alguna cosa s'ha vist des del Parlament Europeu per tal d'iniciar una investigació sobre els diferents aspectes del problema, que és com es defineix el projecte Castor d'emmagatzematge de gas natural des de la mateixa Comissió Europea. La Plataforma Ciutadana en Defensa de les Terres del Sénia ha fet una crida a continuar exigint allà on calgui i defensant també els interessos de tot un poble per damunt dels interessos privats.
És molt important que el contenidor marró no hi tirem residus inorgànics, com poden ser els plàstics, vidres o medicaments. Aquests dificulten molt el procés de transformació de la matèria orgànica en adob i disminueixen la qualitat final. També podem pensar que els envasos que han contingut aliments van al contenidor marró. No és així, ja que aquests són inorgànics i mai els tirarem junt amb les restes de menjar, sinó que aniran al contenidor groc dels envasos lleugers. És un missatge del Rebé, amb la col·laboració de l'Agència de Residus de Catalunya.
Els recordo que segueixen amb l'informatiu de Mute des de la seva emissora municipal. L'empresa d'arròs ecològic Riet Vell ha rebut el Premi de Lideratge i Innovació otorgat per la Fundació Biodiversitat. Lluïsa Bertomeu ens parla d'aquest guardó.
Dijous a la tarda al Ministeri de Medi Ambient Rural i Marí tenia lloc l'entrega dels premis convocats per la Fundació Biodiversitat. Riet Vell ha estat guardonada d'entre les gairebé 70 candidatures que es presentaven a la categoria Innovació en Acció, dins la modalitat Lideratge i Innovació, dotada en un premi de 20.000 euros. Els aspectes que s'han valorat per concedir aquest premi són la contribució del projecte a la conservació d'espècies, hàbitats i ecosistemes, la innovació en l'aplicació efectiva de models de gestió sostenible dels recursos naturals, la contribució del projecte a la generació de riquesa i ocupació i a la millora de la qualitat de vida en el medi rural. Des de Seo Birdlife es mostraven satisfets del guardó perquè aquest reconeixement públic se suma enguany a una collita amb molts bons resultats agronòmics als arrossars cultivats ecològicament per l'empresa. Ignasi Ripoll.
És un premi que ens que el trobem molt interessant perquè d'entrada és el primer any que la Fundació en Biodiversitat dona aquests premis. És a dir, que ja d'entrada ens l'atorguin a nosaltres dintre de la modalitat aquesta d'innovació en acció, doncs ens sembla molt bonic, no? És un gran mèrit. La gràcia d'aquest premi és el reconeixement de la tasca d'aquest projecte, no? De que s'intenta doncs fer una aplicació efectiva d'uns models de gestió amb recursos naturals, és a dir, de producció agrícola sostenible, amb conservació de la natura, i que es contribueix d'una manera o d'una altra també a la generació de riquesa, d'empleu, a la millora de la qualitat de vida, al manteniment d'una zona amb uns valors singulars com els ecosistemes que tenim en el Delta de l'Ebre. És a dir, que és un reconeixement a un projecte que ja porta molts anys.
Recordem que Riet Vellese és una empresa creada per Seo Birdlife l'any 2001 per al cultiu de l'arròs ecològic al Delta de l'Ebre, un projecte que contribueix a la conservació d'aquesta important zona humida afavorint la seva biodiversitat gràcies a les condicions ecològiques del cultiu. Riet Vell, a més de produir i comercialitzar el seu arròs i altres productes ecològics, aglutina altres activitats de conservació dels hàbitats i les aus a la Reserva Natural de Riet Vell, com l'ús públic i la sensibilització ambiental o els projectes de recerca en la millora del cultiu ecològic i la conservació de l'ecosistema del Taic, tot amb la finalitat de desenvolupar models productius alternatius vinculats amb la conservació d'ecosistemes valuosos i singulars com els del Delta de l'Ebre.
L'àmbit de l'ensenyament és el que ens toca abordar tot seguit, perquè la URB fa créixer en més d'un 50% el campus de l'Ebre en 4 anys. El campus universitari de les Terres de l'Ebre ha crescut en més d'un 50% des de que fa 4 anys la Universitat Rovira i Virgili va assumir l'adscripció dels estudis que es feien a Tortosa. Segons explicava el rector de la URB, Francesc Xavier Grau, en la inauguració del curs acadèmic, la dimensió del campus ha crescut en més d'un 50%. Concretament, s'ha passat de prop de 400 alumnes a més de 600. S'han incrementat en un 30% el professorat i en més d'un 50% el personal d'administració i secretariat. Grau també es mostrava satisfet perquè s'està avançant per dotar de prestigi i qualitat el campus de l'Ebre i confia poder posar en marxa un màster l'any vinent, així com un doctorat. Josep Roig, en té més detalls des de la Plana Ràdio Santa Bàrbara.
Doncs certament, el rector de la universitat recordava que els ensenyaments universitaris a l'Ebre s'han consolidat, així com la implementació dels nous graus, com els de magisteri. Al mateix temps, les obres de l'edifici del campus ja s'han iniciat, explicava Grau, amb l'objectiu de que el curs 2011-2012 ja estigui en marxa. També va explicar que està ja en funcionament el primer centre de recerca, concretament en canvi climàtic, que ha de permetre tenir gent que està fent la seva tesi a Tortosa. Pel que fa a l'increment d'alumnat, el rector explicava que hi ha hagut un augment en empresarials. S'ha mantingut la xifra en infermeria i, sobretot, l'augment arribat dels estudis nous, com és magisteri infantil i de primària. Escoltem Francesc Xavier Grau.
Sí. De fet, estem en un any que sembla un singular de consolidació d'aquest projecte. Crec, com remarcaré avui, que estem avançant clarament en les tres direccions que en volíem avançar, amb la consolidació d'ensenyaments. Hem començat enguany el nou grau, en plena normalitat. La dimensió del campus, des que vam començar l'adscripció a la URB, s'ha incrementat en més d'un 50%. El campus té una bona dimensió ja avui. Més d'un 50%, tant en termes d'estudiants, com en professorat, com en pas. Hem començat l'edifici. L'edifici està en marxa. El finançament està complet. Per tant, només cal esperar per veure que construïm i que s'acaba l'obra amb el termini previst. I la setmana passada vam presentar un centre de recerca. Per tant, ja avui tenim gent que està fent la seva tesi a Tortosa. Em sembla que està avançant, com deia, en totes les direccions que hem d'avançar i que havíem dit.
Amb tot, Grau també assegurava que el projecte del campus també inclou incrementar els diferents nivells de formació que hi ha i, per tant, que es pugui fer un màster o doctorar-se també a l'Ebre.
He pogut explicar el projecte de campus, no? I l'estratègia va per incrementar les titulacions, sobretot en els diferents nivells de formació, de manera que puguem parlar d'un programa de doctorat, que puguem parlar de programes de màster, i, en tot cas, els nous graus que segueixin cobrint les necessitats formatives del territori. Per l'any que ve planegem que hi hagi un màster oficial. Això ja implicaria increment de titulacions, però increment també de nivell. I al mateix temps que hi pugui haver un doctorat. I si ho aconseguim, voldria dir que en un parell d'anys tindríem els tres nivells de formació en el campus. Potser no aporten molts estudiants d'aquests nivells, però sí que aporten qualitat, que és el que volem.
Actualment el campus de l'Ebre té 604 alumnes. D'aquests, 247 són d'infermeria, 160 d'empresarials, 134 de magisteri en educació infantil, 42 en magisteri en educació primària i 21 en turisme.
Gràcies, Josep. I de l'educació al sector cooperatiu, perquè més de 200 cooperativistes subscriuen el manifest Plantem cara al futur. Lluïsa Bertomeu, des de Ràdio Delta, en té més detalls.
Uns 220 representants de cooperatives agràries van subscriure dijous al matí el manifest cooperatiu de Soses Plantem cara al futur, impulsat per la Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya. L'acte que es va fer a la cooperativa agropecuària de Soses, al Segrià, constituïa una nova mostra de la voluntat de les cooperatives d'arreu del territori de treballar conjuntament per superar una crisi que tant per la base sectorial com per la seva intensitat no té precedent. La federació té la voluntat de defensar el manifest davant del president de la Generalitat i de diverses conselleries del govern, entre les quals s'inclouen les d'Agricultura, Ramaderia i Acció Rural, Economia i Finances, Treball, Innovació, Universitats i Empresa i Medi Ambient. Així mateix es preveu presentar-lo al president del Parlament de Catalunya, la Comissió d'Agricultura del Parlament i els diferents partits polítics. Entre les propostes que recull el manifest s'inclou la creació de la mesa d'interlocució de l'agroalimentació, que és un espai de trobada de totes les taules del sector i totes les administracions i departaments implicats, i la millora dels instruments per al foment dels productes autòctons, així com la millora de polítiques de vertebració del sector. Precisament, la Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya ha posat en marxa la campanya Implica't, que promou el consum de productes cooperatius catalans. Així mateix, les cooperatives demanen una adequada utilització dels mecanismes de regulació de mercats existents, com per exemple la destil·lació de crisi, que aquests mecanismes s'apliquin quan sigui necessari, que es vagin actualitzant i que es defensin com a elements de futur per garantir una estabilitat de preus que beneficiaria tant al productor com al consumidor. En l'àmbit financer, caldria impulsar línies de finançament per a les empreses cooperatives i la defensa del paper de les seccions de crèdit com a eines de finançament del sector agrari. Finalment, es reclamen mesures específiques per a cada sector productiu. A Catalunya hi ha un total de 250 cooperatives federades amb un volum de negoci de 1.491 milions d'euros. Aquestes empreses se situen preferentment a les comarques de Tarragona, 76 cooperatives al Camp de Tarragona i 45 a les Terres de l'Ebre i 75 a Lleida, però també n'hi ha 31 a Barcelona i 23 a Girona. En total, les cooperatives agràries aglutinen 70.000 socis i donen ocupació a 4.500 treballadors.
L'informatiu de Mute, emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
En la crònica de successos us explicarem que una dona de 72 anys morí el passat dissabte a la matinada en un incendi d'un habitatge a Tortosa. Josep Roig ens desenvolupa els fets d'aquest tràgic accident. L'escoltem.
Els bombers de la Generalitat han informat que van estar treballant la matinada de dissabte a diumenge passat en un incendi a un habitatge a Tortosa on una dona, finalment, una dona de 72 anys, va perdre-hi la vida. Els bombers van estar alertats cap a la una de la matinada. L'incendi va afectar l'interior del quart pis de l'edifici número 4 de la plaça Agustí Querol de Tortosa, un bloc de quatre plantes amb tan sols un habitatge en cadascuna d'elles. En el pis afectat, el foc va cremar al 100% el menjador, la cuina, el rebedor i un passadís. La resta de l'habitatge va quedar fumada. Els bombers també han informat que les flames no van afectar en cap moment altres pisos, és a dir, els pisos inferiors de l'edifici. Una vegada sufocades les flames als voltants de les dues de la matinada i mentre que els bombers procedien a revisar l'afectació al terrat de l'edifici, hi van trobar a l'àvia de 72 anys sense vida. Es tracta d'una dona, Carme R.A., que es trobava al darrer tram d'escales de l'edifici, el que connecta la quarta planta amb la porta d'accés al terrat. L'inspector de la policia local de Tortosa, Jesús Fernández, explicava els fets i les diferents dotacions dels serveis d'emergència que van intervindre en aquest incendi.
Es va rebre una trucada sobre la una de la matinada de que hi havia un incendi en el quart pis de la plaça Constitució, el número 1. En arribar a les dotacions van veure que les flames sortien per les finestres i van actuar tres dotacions de bombers, el cos de Mossos d'Esquadra i el cos de la policia local. estava afectat el quart pis, el qual cremava. Se van deixar allotjar els veïns del mateix immoble, dels immobles colindants, i finalment bombers va extingir, sobre les 2 de la matinada, bombers va extingir el foc. A partir d'aquí, fent la recerca, van trobar el cadàver d'una dona a les escales de l'edifici, pujant cap al terrat. Sí, ha estat un incendi força virulent, les flames sortien per les finestres i bombers ha estat treballant intensament per aconseguir controlar-lo. En principi, les causes de l'incendi es desconeixen, està treballant la policia judicial i no sabem ni la causa de mort de la dona ni les causes de l'incendi.
La policia local tortosina també informava de que l'arquitecte municipal ha revisat ja l'estructura de l'edifici, comprovant que no ha quedat afectada ni tan sols l'estructura del terrat.
La informació esportiva a l'informatiu de Mutter. Els esports.
Com tots els dilluns, el nostre temps de notícies també hi té cabuda la jornada esportiva, amb el resum dels titulars més destacats de les competicions realitzades aquest cap de setmana, que ens fa des d'Alcanar Ràdio, Domènec Ramal.
Què tal, Tere? Bona tarda. A la recta final d'este temps d'informació, com tots els dilluns, arriba l'actualitat esportiva, la repassada, els resultats de la jornada futbolística, resultats, evidentment, referits als equips del nostre territori, les Terres de l'Ebre. Com sempre, aquesta repassada l'encetem per la tercera divisió catalana, on tenim dos representants que en aquesta jornada, malauradament, cap dels dos van poder aconseguir la victòria. La Rapitenca, en el derbi de rivalitat provincial, va perdre per 4-1 en el seu desplaçament al camp del Reus. Els errors defensius van condemnar a no treure res de positiu en el seu desplaçament a l'equip de Jordi Fabregat. Per contra, l'Amposta sí que va poder sumar, però tan sols un puntet en el partit que, jugant com a local, el va enfrontar l'Hospitalet. 1-1 va ser el resultat d'este partit que, això sí, va deixar bon sabor de boca i continua amb la bona dinàmica que en les últimes setmanes ha agafat l'equip ampostí, després d'un mal inici de campionat. Després d'aquesta jornada, la Rapitenca és 8è a la classificació, amb 13 punts, mentre que l'Amposta és 15è. Amb 10. Són líders Llagostera i el Reus, tots dos sumen 18 punts. Qui no aixeca cap és el Tortosa, que jugant com a local va caure derrotat per 0-1 davant del Guíxols. Continua la mala ratxa a la porteria contrària dels tortosins i s'enfonsen perillosament en els últims llocs de la classificació, ja que després de 7 jornades els tortosins tan sols sumen 4 punts, evidentment estan a la part baixa, 18ens de la classificació i ara mateix en llocs de descens. Pel que fa a la territorial preferent, el representant del nostre territori és el Roquetenc, que en aquesta jornada li va costar, però finalment va acabar golejant el Martorell pel resultat de 4-2. Els de Roquetes continuen a la part tranquil·la de la classificació, són 7ens amb 10 punts després de 6 jornades disputades. I a la primera territorial, grup 6è, tenim els següents resultats en aquesta 6ena jornada de Lliga. L'Ampolla 3, Vilaseca 1, Valls 2, i Comar 0, la Cava 3, Torredembarra 1, la Sénia 2, Canonja 1, Catalònia 7, Cambrils 1, Remolins Vitem 1, Gandesa 0, Redis 1, Aldeana 1, Ulldecona 2, Hospitalet de l'Infant 3 i Alcanar 1, Ascó 2, líder d'aquesta categoria el Valls, que suma 18 punts. A la segona territorial, grup primer, també 6ena jornada de competició i els resultats, Aldeana 0, Corbera d'Ebre 7, Batea 0, Deltebre 0, Camarle 0, L'Ametlla 1, Jesús i Maria 4, Santa Bàrbara 0, Masdenverge 1, Olímpic de Mora 2, Perelló 4, Rapitenca B 1, Pinell de Brai 3, Benifallet 0, Remolins Vitem B 0, Horta de Sant Joan 2 i Vilalba 0, Amposta B 0. Líder, el Jesús i Maria, amb tots els partits disputats fins ara guanyats. I acabarem amb la tercera territorial, grup d'Àneu. Els resultats, en este cas, de la 5ena jornada de campionat, van ser Alcanar 1, Tivissa 1, Arnes 2, Godall 3, Benissanet 2, Flix 3, Ginestar 3, Tivenys 1, Jesús i Maria 2, Atlas de Tortosa 3, Catalònia 0, Mora la Nova 1, La Fatarella 2, Roquetenc B 0, Rasquera 0, Campredó 0 i Ulldecona 5, Torre de l'Espanyol 1. Líders, en este cas empatats a 12 punts, després de 5 jornades, Ginestar i Jesús Catalònia.
L'estat del temps. La previsió meteorològica.
A la... l'espera del canvi de temps que ens afectarà sobretot al llarg del dia demà i dimecres, avui encara parlem de temps estable, de temps tranquil, tot i que hi ha amb símptomes de canvis, perquè comencen a aparèixer núvols baixos, persistents, locals, cap a la costa, sobretot central. Demà la situació està dominada ja pels núvols, de cara a la tarda vespre arriba el front, per tant és quan creiem que les pluges aniran guanyant terreny per ponent. Tot i així no descartem alguns ruixats a primeres hores ja, sobretot cap a l'interior, també vessant sud del Pirineu o Prepirineu, amb vents de sud que es reforçaran. De fet, aquesta tarda ja les marinades seran força actives a gran part del Mediterrani occidental i el front ens acabarà de creuar al llarg de dimecres, que és quan les pluges més o menys afectaran arreu. Tot plegat farà que es mantingui l'ambient de tarda, tot i que, evidentment, insistim, les matinades ja no seran tan fredes.
I avui no tenim temps per a res més. Reben una cordial salutació de qui ha presentat i coordinat aquest temps de notícies. Tere Giner.